pedra tallada, l'elaboració d'un foc rudimentari, uns primers esbossos d'art a les parets d'una cova, la pronunciació d'uns mots primitius avui totalment incomprensibles. És així com s'ha anat fent i desfent l'espècie humana actual, nosaltres, els Homo sapiens moderns. Pedra a pedra, escolta la prehistòria.
Benvinguts a un nou capítol del Pedra a Pedra, el programa de prehistòria que setmanalment fem aquí a Ràdio 90, la ràdio lliure i cultural de la Garrotxa. Bé, el capítol d'avui és el número 48 i porta per títol, ja ho reconeixem d'entrada, doncs un nom una mica enrebuscat. Tecnologia i cultura al llarg del temps, regressions i progrés a la història de la humanitat. Bé, el programa girarà a l'entorn d'una pregunta que nosaltres fa temps que ens fem i que segurament els nostres oients més habituals també us deveu fer, que és la següent pregunta: quina utilitat té la prehistòria? Quin profit en podem treure de tots aquests coneixements, d'aquestes evidències materials, de saber com eren els neandertals, què feien? Perquè serveix, té alguna utilitat? I què vol dir la paraula utilitat? No? A veure, quina utilitat té la prehistòria? Això és difícil de dir, no? Però ja aquí podem definir dues coses, que és al llarg del programa és el que parlarem avui. Per una banda, té doncs, la part, diguéssim, aventura, la part exòtica, la part de curiositat, de saber doncs, les espècies humanes que ens han precedit, doncs, com vivien, què feien, què menjaven, de què s'alimentaven, com era el seu medi natural, si era similar al nostre, si era diferent, com eren les èpoques de les glaciacions. O sigui, aquesta primera part seria la més, més documental, la més d'aventura, la del coneixement pel coneixement, no? Tenir aquest profit de coneixements, de la part més descriptiva, diguéssim. Primera utilitat, per tant, descriptiva. Però llavors ve la segona, no? És a dir, la de... I quin profit a nivell personal et fa saber que els neandertals doncs, és una espècie humana que va existir abans que nosaltres? Quin sentit té tot això, no? Bé, al llarg del programa d'avui us parlarem d'això. De, per exemple, idees molt actuals, avui en dia, que estem en una època que sembla de crisi, doncs, idees com el progrés a la història de la humanitat, aquestes idees de la moral, què hem de fer els humans, l'ètica, totes aquestes coses que es parlen avui en dia, que els humans que sempre ens han preguntat, no?, d'on venim, qui som, té alguna finalitat l'ésser humà al planeta Terra? Tot això són preguntes que a nivell individual i a nivell connectiu, les religions, per exemple, al llarg del temps s'han anat fent. I aquí, doncs, molta gent hi ha anat dient doncs, la seva opinió. N'hi ha que és des de l'opinió purament científica, n'hi ha que té una visió, diguéssim, purament religiosa, no?, que tot està determinat doncs, per la paraula de Déu, dels evangelis. Hi ha les visions xamàniques, hi ha les visions animistes, hi ha les visions de la ciència, hi ha la visió de l'univers, hi ha moltes visions, no? Nosaltres, el programa d'avui, el que no pretendrem de cap manera doncs, és haver d'imposar o haver de... no donarem res per cert. No és cap, això no és cap manual d'instruccions de veure què s'ha de fer, no, això no és l'Eglésia, no hi ha dogmes, no hi ha catecismes, simplement fem una reflexió en veu alta d'una cosa que ens agrada molt, que ens preocupa, que és doncs, intentar donar sortida a la pregunta aquesta, no? Per què estudiem la prehistòria? Per què ens agrada anar a veure sortir al camp i trobar neandertals? I quin profit, quina utilitat a nivell personal, quin rèdit, què en traiem de saber que fa 28.000 anys es va extingir una espècie humana similar a nosaltres però anterior, diferent a nosaltres, no? Doncs una mica doncs el programa irà encaminat a això, a analitzar, veure l'ésser humà amb proves materials i sobretot amb una aptitud, amb una amplitud temporal, cronològic àmplia, és a dir, perquè els humans no han d'oblidar fa 6 milions d'anys que ja estem a la Terra, no l'homo sapiens actual, sinó parents de parents nostres, descendents, que finalment ha fet doncs que avui en dia, tant a nivell individual, nosaltres, un per un, jo, tu, ell, com a nivell col·lectiu, estiguem aquí a l'any 2011 al planeta Terra. I això és el que doncs us parlarem amb més calma, tenim tota una hora per endavant, juntament amb en Francesc Xavier Medina, que ara s'incorporarà també, doncs us parlarem aquí, a un nou programa del Pedra Pedra. Benvinguts, doncs.
Doncs sí, ja estem aquí, sota aquesta música una miqueta tètrica que ara em toca parlar sobre. Doncs sí, parlarem això, doncs parlarem d'aquestes anades i vingudes que ha tingut la cultura i l'evolució tecnològica humana doncs al llarg de milers i centenars de milers d'anys, no? Veurem, doncs això és com les coses no són lineals, no? Com a vegades tot sembla indicar, no? No es parteix de 100 i se'n va, no es parteix de 0 i es va a 100, sinó que a vegades doncs parteixes de 0, vas al 50, 50 reculem al 25 i del 25 anem al 75 i reculem una altra vegada al 40 i després anem fent. Són vaivens que qualsevol persona mínimament interessada en el que és la història doncs ho podrà veure. A vegades no sembla molt evident, però si un para a pensar com han set les diverses societats que més o menys la gent coneix, no? I podem ficar molts exemples amb això, i una cosa molt gràfica pot ser l'art, no? Si un té el concepte d'escultura grega i veu com eren les escultures medievals, dius, ostres, què ha passat aquí? De cop i volta ens hem tornat babaus i no sabem com esculpir una talla d'una verge romànica. No, simplement és això, són regressions que té el fet cultural, no? Doncs per moltes coses, per canvis econòmics, per canvis climàtics, per canvis polítics, no? Doncs que fan doncs que aquell coneixement es perdi. I és això és una miqueta doncs el que veurem al llarg d'aquest programa, com molt bé ens apuntaves.
Exacte, és veure la història de l'ésser humà amb una amplitud cronològica, que això és el més interessant doncs, del per què serveix la prehistòria i el que serveix la història, no? És a dir, aquestes preguntes que ens fem molt sovint nosaltres, no? Això de la cosa lineal, la idea de progrés, doncs ve una mica determinada per la nostra manera de pensar, no? Que sembla que, el que deies tu, després de l'1 hagi venir el 2, sembla que hi hagi d'haver una finalitat que ha de ser superior o millor, això és clar, és un terme que ens fem nosaltres. D'aquí 50 anys viurem millor de que 50 anys enrere. Això és una idea que sempre tenim.
Exacte, normalment sempre es diu, no, que les generacions sempre viuen millor que els seus pares.
Exacte.
Ara possiblement amb la crisi tal i com estem, sembla que les generacions que venen no viuran millors que nosaltres.
Exacte. Per exemple, els nostres pares, per comparació amb els seus, per tant amb els nostres avis, doncs van tenir moltes més, diguéssim, un benestar econòmic, material i social possiblement millor. Bueno, millor. Clar, què és millor, no? Però ja, suposo que ja s'entén, no? Diguéssim, si era més, no, més quantitatiu i més qualitatiu, no? I llavors semblava que la nostra generació, la d'ara, doncs també hi ha hagut un canvi exponencial encara més accentuat en aquesta direcció. I ara possiblement, arran de la crisi que hi ha actualment, les coses hi haurà com una mena de reequilibri i possiblement doncs, es tornarà o es podria tornar un sistema doncs, econòmic, social i de progrés doncs, similar als anys 50 o 60, vés a saber. I això n'hi ha qui ho diuen. No ho sabem, clar, no són pas profetes de l'economia ni de... No se sap el futur, no? Que també és una mica la gràcia, el futur no està escrit. No? Però a vegades hi ha una mica aquesta imatge doncs, de que la història de la humanitat és lineal, progressista i sobretot això, que té una finalitat. Quina finalitat té? És que, clar, això també és una de les coses que volem insistir, no? Quan hi ha els biòlegs que estudien doncs, què són els éssers vius al planeta Terra, no? Des de que s'origina el planeta Terra fa 4,5 milions d'anys, 4.500 milions d'anys, o sigui, no és pas abans d'ahir, això, i quan apareixen els primers organismes vius i la gran quantitat, doncs, d'això, d'organismes vius que han existit, no? Des de, bueno, de tot tipus, els 5 grans reines de la vida que us hem parlat vegades, no? Els animals, les plantes, els fongs, els bacteris, doncs aquests 5 grans regnes, doncs un se n'adona, o ens expliquen així els biòlegs, en base doncs, a proves materials i amb escala cronològica àmplia, que és el que volem dir, amb una visió àmplia, temporal, de la cosa, més enllà del 2011 o del segle XX, hi ha hagut molt mil·lennis de vivències, de fets, d'aventures, de quantitat de coses que han passat aquí al planeta Terra al llarg d'aquest temps. Moltes d'elles doncs, han desaparegut per sempre més, d'altres n'han quedat rastres, materials, a partir dels quals nosaltres podem saber això, doncs que aquí hi ha hagut molts éssers vius i van... I quina finalitat té tot això? No? O sigui, els humans, molt condicionats per la religió, segurament, pel xamanisme primer, a l'època del polític superior, i llavors ja a l'època del sedentarisme, el neolític, que es coneixen de veritat les religions aquestes doncs, fatalistes i apocalíptiques, no? Sembla que hi ha una finalitat, no? Que era la perfecció, va arribar l'ésser humà, que era l'escala biològica dels éssers vius, finalment arribava un de superior, pam, que era l'ésser humà, no? Evidentment això és una visió reduccionista que només parla dels últims 2-3.000 anys i no té en compte els fets biològics de què són els éssers vius i no té, diguéssim, coneixement o ignora què és la naturalesa biològica del planeta Terra, no? I aquesta, pensem que és una mica la finalitat i la funcionalitat dels estudis de la prehistòria, perquè, esclar, això, tu, a nivell individual, com ésser viu del 2011, pensem que això pot ajudar a retabilitzar una mica doncs, el teu sistema de vida, diguéssim, per molt que tu formes part d'un sistema, que és el que toca, el 2011 toca aquest, Europa toca aquest, el 2011 a la Polinèsia en toca un altre. Tu com a individu estàs allà, perquè els humans som així, som comunitats.
Exacte, i interactuem entre nosaltres i cada... Això, com tu, com exacte, molt bé deies, tot acaba sent fruit d'una evolució. I els polinesis hauran rebut la influència del colonialisme i nosaltres som així perquè els hem anat a colonitzar. No? És el mateix fet, vista de perspectives diferents. Cadascú rep els inputs d'una manera o d'una altra, no? I exacte. I no és això, no és perquè uns ho diran perquè, mira, perquè Déu ho ha volgut. No, doncs no. És perquè els humans ho han fet possible d'aquesta manera.
Exacte. No, al cap i la fi nosaltres creem, no?, una mica la nostra mentalitat, no? I aquesta idea de finalitat, de fatalitat, d'idea de progrés, vulguis que no, ens l'hem fet nosaltres, no? Però analitzant, insisteixo en això, l'escala temporal dels éssers vius a la Terra i analitzant les proves materials, és a dir, perquè serveix la recerca, perquè serveix sortir al camp, perquè serveix anar a excavar i trobar objectes del període Neandertal, dels Australopithecus o de dinosaures, no? Perquè llavors són les poques restes materials, diguéssim, palpables, que tu pots, a partir de les quals tu pots treure un coneixement i treure un pensament, que al cap i la fi el que interessa és això, és treure un pensament que tingui un discurs d'ordre social, no? Que és el que nosaltres intentem fer doncs, a través d'aquí del Pedra a Pedra, un discurs d'ordre social a partir d'unes dades que hi ha, que no són sempre segures definitivament, no? Perquè això és la ciència, són infal·libles, poden ser sotmeses a contrastació, no? Que això és allò famós d'en Popper i de que doncs, tots els fets científics han de poder contrastar, si no, vale? Però les dades hi són. Hi ha diferents opinions respecte a aquelles dades per diferents investigadors, que això també és l'interessant, però les dades hi són doncs, perquè tu et puguin fer un profit a nivell, diguéssim, social, a nivell de pensament, a nivell personal, a nivell de bueno, això, a nivell de persona que penses, no? Que penses més enllà, doncs, de l'any 2011, i evidentment sempre tens d'una visió positiva i optimista i constructiva, no? Perquè és clar, a vegades quan entres en temes de la prehistòria i veus el lloc que ocupa l'individu o l'homo sapiens en el cosmos, clar, segons com, si t'ho agafes negativament també podries tenir mitja depre, no? Perquè dius, ostres, no som res, no? Tampoc es tracta d'això, no, o sigui, no? Es tracta de les coses com se sol dir, no? La mesura justa. Però aquests coneixements sí que va bé, pensem, tenir-los. Aquesta visió temporal de què és l'ésser humà, de què som els individus al segle, l'any 2011, i què hem set, no? Totes les diferents espècies humanes, tots els individus que hi ha vingut al planeta Terra, això només humans. Doncs pensem que això sí que ens pot fer un profit, diguéssim, a nivell, però no a nivell allò fatalista, a nivell de ara hem de fer això, a nivell dogmàtic, no. Simplement a nivell, doncs, natural, amb aquesta donant més alegria, doncs, per viure. No?
Exacte.
Que bàsicament és això.
Vull dir. Sí, i això és, per exemple, això, en l'Eduard Ponset moltes vegades ho explica molt bé. Nosaltres, el nostre cervell, el nostre comportament és fruit d'una evolució de milions d'anys. El cervell ha estat adaptat a milions d'anys, doncs, a què? A la supervivència, que és el que fan tots els animals. No? Bàsicament, els animals mengen, es reprodueixen i es moren. Miren de no ser devorats per cap altre animal. El nostre cervell i tot nosaltres ha estat adaptat a això. És des de fa poc temps que, diguem, que els humans han revertit a això i s'han ficat per davant de tots els altres animals, diguem, en poder controlar
d'una forma brutal la natura, en principi. Bueno, que tampoc la controlem, no? Perquè hi ha els famosos exemples del Titanic o quan es produeix un volcà, com està passant ara
al Hierro.
Vull dir que també te n'adones, doncs, que realment aquí qui mana de veritat és la natura i sense històries, ni bombes atòmiques ni res. La natura, la Gaia, ciència, que parlava en James Lovelock, bueno, el famós ecologista dels anys 70 i 80, la Gaia, ciència sempre estarà aquí. Els humans, per molt que ens esforcem, la Terra aquí fa 4.500 milions d'anys que hi és, ha vist passar tot tipus d'organismes vius, els bacteris, per exemple, són increïbles, perquè aquests són resistents, porten quasi bé 3.000 milions d'anys aquí, i van els nous vinguts som nosaltres, els éssers humans.
Sí, sí, i ells ens sobreviuran a tots nosaltres. Doncs això és una miqueta, han de saber, doncs, això, de què som fruit i per què estem com estem, no? Doncs, com moltes vegades sembla que, i aquí no ens hem cansat de dir-ho, sembla que la història comenci amb els romans o a l'any 1000, no? Amb la fundació dels comtats catalans, doncs no, doncs s'ha de saber que abans d'això hi havia altres coses, i abans que aquests, uns altres, i que tot ve d'això, doncs, d'antic. Si el primer indicis de gironins de prehistòria, de presència humana, ubicats a Girona, al Puig d'en Roca, doncs tenen gairebé un milió d'anys, no? Doncs clar, s'ha de saber que fa un milió d'anys ja voltaven membres del gènere Homo. Doncs, i que tenien una interacció amb el territori. Hem de saber que casa nostra estava habitada des de molt abans, que aquí no, mira, va, fa 4 dies van venir els romans en barques i ens van venir a colonitzar, però no.
No, exacte, i també, i això que dius, i el tema del determinisme, no? És a dir, que a vegades dona la impressió, doncs, que l'espècie humana actual, no? Això molt, molt determinat per la religió, per la Bíblia, etc., doncs que venia l'ésser superior que som nosaltres, els sàpiens, no? La intel·ligència màxima suprema. No, hi ha el que dius tu, si el Puig d'en Roca o comarques de Girona fa un milió d'anys, fa 500.000 anys, a Girona, a la comarca de la Selva, al Pla de l'Estany, hi ha éssers humans, neandertals o Homo heidelbergensis, d'aquests períodes de fa 500.000 anys, espècies anteriors a l'Homo sapiens, estaven predeterminades a que sorgís llavors l'Homo sapiens actual, nostre. Vull dir, és que això grinyola, és a dir, quan tu, aquesta forma de pensar, diguéssim, tan determinista i tan fatalista i tan finalista, grinyola, perquè a més hi ha una altra cosa. Sempre sembla que els homo sapiens, l'espècie nostra actual, és la que pensa en el nom més enllà, en el que té llenguatge, i que és la superior per això, perquè té llenguatge, no? Què ens fa diferents als humans? Ah, que tenim llenguatge. Bueno, si tu mires bé, cada vegada sembla més provat doncs, que els neandertals segurament també tenien un tipus de llenguatge diferent al nostre, sí, però tenien un tipus de llenguatge, un tipus de comunicació. Sembla ser també doncs, que enterraven els morts. Per exemple, a Israel hi ha unes coves que s'hi van trobar doncs, una sepultura de neandertals de fa 100.000 anys que havien estat intencionalment enterrats. S'havia fet un forat al terra, s'havia ficat el neandertal en qüestió en posició doncs, fatal i se l'havia recobert amb flors. No? Això que et demostra? Que hi ha una consciència del més enllà. Aquí també hi ha d'haver-hi quin déu hi ha en aquest més enllà. El déu cristià, el déu de l'islam, el déu jueu? Quina forma de déu, quina forma de religió hi ha? Ens entenem? Si llavors, l'ànima, què és l'ànima? El sempre s'ha dit, els homo sapiens tenen ànima. Oh, però escolta'm, els neandertals no tenien ànima si també enterraven i tenien consciència del més enllà. Totes aquestes coses, si les mires des d'una visió àmplia, de veritat, vull dir, et deixes de determinismes, et deixes de finalismes i veus doncs, que aquí no hi ha hagut, que la, en realitat la història de la humanitat és una ziga-zaga, és un camí de ziga-zagues. No és, com deies tu, no és lineal, no és, no hi depèn de l'1 no ve el 2, sinó que aquí hi ha hagut el factor atzar, és a dir, per què ha estat així? Podria haver estat d'una altra manera. No necessàriament podien no haver existit els humans. Per què? És que llavors això, el que dius tu, tenir aquests coneixements, doncs, evidentment, demà haurem d'anar a treballar igualment, però guanyar-nos el pa, perquè això no... En fi, la vida és així, tots hem de treballar i vivim on vivim, el 2011. Però què ens pot reportar, doncs, això? Doncs bé, l'autoconeixement és el contrari de la ceguesa. És a dir, una cosa és tu anar per la vida amb els ulls tapats, no? I no veure-t'hi, i doncs, bé, aquestes coses et fan veure, et fan... i t'eixamplen el cervell, t'oxigenen, és com una esponja que dintre del cervell doncs, et dona aire fresc.
Sí, sí, i és això, és una de les voluntats d'aquest programa doncs, al llarg de tots aquests 48 programes, si comptem amb aquest, doncs això és de voler doncs, donar una nova visió del territori, no? I de dir, uita, doncs aquí vivien tal. No sé, mires diferent a aquell territori que estàs acostumat a passar-hi sempre i per tant és això el que tu dius. Vale, sí, l'endemà t'hauràs d'aixecar a les 7 del matí per anar a treballar i aguantar el teu cap i aguantar el company de feina i problemes per pagar això i problemes per pagar això. Sí, evidentment, això no se solucionarà. Doncs tenim més coneixements de la història del teu país. Però bé, és aquell enriquiment personal doncs, de saber que abans que tu i els teus pares, els teus avis i els teus besavis, doncs, hi havien hagut col·lectius molt, molt diferents i que bé, tenien maneres de fer molts cops diferents, però molts cops també semblants, perquè és això. A cap i a la fi, les necessitats bàsiques són les mateixes per nosaltres com per un home o una dona doncs, de fa 400.000 anys.
Exacte, i amb les seves emocions, els seus sentiments, per ser també no podem veure aquests humans del passat, no podem veure els neandertals només com a éssers purament biològics que estaven pel territori només pensant en caçar, recol·lectar i reproduir-se, i ja està. No, els hem de veure, els hem de situar, per exemple, a la plana de, per exemple, el Pla d'Usall, a Banyoles, o a la comarca de la Selva, que vivien a l'aire lliure, amb clans de 30 o 40 persones, amb diferents doncs, edats, no? La persona gran, que tenia uns coneixements, que possiblement un altre era el xaman, que tenia coneixements doncs, del més enllà, dels esperits, que aquestes persones doncs, tenien emocions, que també reien, també ploraven, que parlaven, no? Que al cap i la fi eren com nosaltres, amb totes les, diguéssim, emocions, la tristesa, la felicitat, l'amargura, les 7 emocions famoses, no? que es descriuen en els éssers humans, la, la repugnància, la, el menysteniment, no? Aquestes, les set famoses, doncs també els hem de veure en aquests clans neandertals, com nosaltres, no? I per tant, la humanitat, aquesta, aquesta forma d'humanitat, aquesta, això ha existit, existeix, des de fa molts mil·lennis, molt abans que nosaltres, molt abans que els nostres pares o els nostres avis, no? Que els hem conegut directament, doncs també a l'època dels romans, a l'època dels grecs, del, bueno, i a l'època de societats caçadores recol·lectores. És a dir, a vegades aquestes formes de viure que veiem, veiem en documentals d'Àfrica o de la Polinèsia, aquestes formes de vida les hem d'agafar literalment i ficar-les al Pla de l'Estany, o per exemple al Vall Mitjana del Ter. Tu estàs a Girona ara, a Fontejau, i què veus? El poble de Fontejau, espectacular. Al fons, la catedral. Bé, això amb el Photoshop, si ho poguéssim fer, ho hauríem d'avorrar-ho, canviar el paisatge, un altre tipus de vegetació, perquè no és la que tocava en aquests períodes, i ficar-hi aquestes comunitats, aquests homínids, allà, de forma, visquent això amb, pues, amb pells, amb abrics, parlant un llenguatge vés a saber quin, segurament molt més rudimentari que el nostre, no basat en la gramàtica, ni diferent, però allà, estaven allà, i, amb emocions. I per tant, aquí hi ha hagut aquest últim... Fa temps, al planeta Terra, hi ha això, hi ha una humanitat que no té, pel que sabem, no ha set mai lineal els seus coneixements. Ara ja us irem donant exemples d'això, No ha set mai, la població mai ha set, diguéssim, sempre en augment, i mai... No. El programa d'avui, precisament, per això us parlem de regressions i avenços, a la història de la humanitat. Ja us irem donant més exemples al llarg del programa.
Doncs bé, és el moment de fer una breu pausa, un parell de minuts, i ens hi posem amb aquestes avanços i regressions de la cultura i l'evolució humana. Doncs fins ara.
Fins ara. Penny Lane, there is a barber showing photographs
of every head he's had the pleasure to know. Els diumenges a les 4 de la tarda, Anton Torné ens convida a passejar pel carrer on viuen totes les cançons dels Beatles. Penny Lane. Penny Lane, un repàs detallat i exhaustiu a la discografia i la història del grup de Liverpool, des de Ràdio 90.
Doncs ja tornem a estar aquí en tots vosaltres, aquí al Pedra a Pedra, en aquest programa doncs, dedicat a això, a aquestes anades i vingudes doncs, que ha tingut la societat i la cultura humana doncs, al llarg dels centenars de milers d'anys de la seva existència. I recordar-vos abans de posar-nos en la segona part del programa, doncs, que teniu a la vostra disposició un correu per fer-nos arribar les vostres impressions o suggerències, i aquest és el r90@r90.org. El 90 sempre amb números, un 9 i un 0. r90@r90.org, i doncs això, ens feu arribar les vostres impressions o comentaris o mancances que hi pugueu trobar. Doncs bé, anem ara ja, després d'una primera part dedicada una miqueta a fer una filosofada, si ens permeteu el terme.
Sí, el marc.
Exacte. Doncs,
el que volem explicar amb exemples, doncs, que bueno, era la
fer aquest marc doncs, per enquadrar aquest programa d'avui, i ara aquesta segona part doncs, donarem més exemples propers, no? Doncs perquè quedi clar aquestes aquesta evolució no lineal que abans us comentaven, doncs, que ha estat la història dels humans, no? Doncs des dels seus orígens, no? I volem, com sempre, intentar posar exemples propers, no? Exemples significatius de que la gent pugui tenir a l'abast...
Sí, un referent geogràfic, no?
Exacte,
un poble,
sí.
Una ciutat, una zona propera d'aquí, de comarques de Girona, amb la qual tu t'identifiques, no?
Uh-huh.
Passar una cosa excavada, es vegis reportatges de jaciments que estan a Àfrica, que són de noms estranys, que sembla qui sap què, i en realitat estàs parlant de pobles com aquí, són noms de... Bueno, de proximitat, uh-huh, no? Uh-huh. Com aquí, no les coses.
Uh-huh.
La prehistòria és una cosa universal, que aquesta és la màgia. Una cosa universal, però que es pot fer des de casa nostra. Nosaltres l'estem fent des d'aquí, des d'uns estudis situats al cor de la Garrotxa, a Batet de la Serra.
Uh-huh. Exacte. Doncs bé, comencem a el que serien aquests petits exemples, no? D'evolucions i curiositats que ens han portat a la humanitat a ser com som, possiblement a un dels períodes més crítics que com a col·lectiu viu hem tingut, no? I és el coll d'ampolla, doncs, que va viure la població mundial d'humans fa 70.000 anys, no? Un coll d'ampolla, no? Doncs que com aquell que diu, mai hem estat tan a prop de deixar d'existir ara que fa poc hem sobrepassat els 7.000 milions d'humans. No?
Exacte, i mira, i respecte a això, fa poc, la revista Investigació i Ciència, fa un any, va titular una portada que deia "Quan el mar salvó la humanitat", no? I es referia una mica a aquest concepte, a aquesta cosa, no? Retornant al tema del principi del programa, no? Els humans, l'Homo sapiens, era l'ésser que havia, per excel·lència, que havia d'acabar sortint després de milers d'anys d'evolució dels éssers vius, havia d'acabar sortint l'ésser humà, l'Homo sapiens. Bueno, el que diuen els estudis genètics i els estudis d'evidències materials de lo que s'ha trobat és que l'Homo sapiens, o sigui nosaltres, la nostra espècie, es va originar a Àfrica fa 200.000 anys i fins fa 70.000 anys més o menys només va viure a Àfrica, no excepte algunes anades i vingudes al Pròxim Orient, a la zona d'Israel, a l'entorn de 100.000 anys, però en general no es va moure d'Àfrica, no el trobem a Europa, no el trobem a Àsia, l'Homo sapiens. En aquell moment a Europa sí que hi havia altres formes d'humanitat, que serien els Neandertals, els Heidelbergensis, els Erectus, Àsia, però l'Homo sapiens pròpiament, o sigui nosaltres, no hi érem, només érem a Àfrica. Però llavors què va passar aquí? Doncs que sembla ser que fa 70.000 anys va estar a punt de desaparèixer. Va haver-hi el coll de botella que dius tu. I la població es va, però diezmar, no? Que es diuen els... Es va
marmar.
Es va marmar, bueno. Dic perquè com que sempre sol sortir en castellà, no?, les publicacions. Doncs, i sembla ser que només hi havia unes 10.000 persones a l'entorn concret de l'Àfrica Oriental. I per una sèrie de circumstàncies, doncs, a partir d'aquest moment es va produir una radiació. És el coll de botella no vol dir res més que la població d'un determinat individus d'una espècie estan a punt d'extingir-se, per això agafa aquesta forma de coll de botella, però llavors, gràcies precisament a aquesta reducció, es produeix l'efecte contrari, és a dir, que a partir d'aquell moment es radia, i es produeix el creixement exponencial de l'espècie. És un coll de botella, és a dir, és molt gràfica aquesta expressió. I també és l'explicació de per què els humans, amb totes les, diguéssim, races que hi ha actualment, doncs en realitat, a nivell biològic, hi ha molt poca variabilitat genètica. I l'explicació és aquesta, perquè els nostres orígens venen d'un grup d'unes 10.000 persones, es calcula, això va estar publicat en revistes així, aquestes prestigioses, el Science, el Nature i tots aquests, doncs es calcula que els nostres orígens estan a una comunitat o un grup d'individus que seria l'entorn de 10.000 persones i a partir de les quals, doncs, aquí es produeix el boom, aquesta radiació. I és el moment en què els humans, tot això encara no s'acaba d'explicar molt bé per què, però el que està clar és que les evidències fòssils indiquen que a partir de 70.000 anys comences a trobar que els humans amb una rapidesa s'expandeixen per tot el planeta. Primer serà Europa, a l'entorn de 50.000 anys, 40.000 anys, Àsia, i llavors té en aquest període Austràlia i Amèrica. No? I són aquests, això. Per tant, finalitat, determinisme, els humans havien de, l'Homo sapiens havien d'haver nascut perquè sí, doncs mira, la història antiga, la antiga de debò, quan vas enrere, recules el temps, excava sota terra, fas anàlisis genètiques, te n'adones doncs, que la història podria haver estat una altra i que els humans, l'Homo sapiens actual, perfectament es podria haver extingit fa 70.000 anys, com, de fet, tantes altres espècies humanes o domínids, hauríem de dir en aquest cas, com els neandertals, com els Homo heidelbergensis, com l'Homo antecessor, o altres éssers vius, altres mamífers, altres primats, s'han extingit al llarg de la història evolutiva.
Mm-hmm, exacte, i d'aquest punt que podríem dir més baix de la humanitat, la població va anar augmentant, 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 ens trobem amb casos que diries, van anar augmentant progressivament. No, normalment ha estat bastant sostenible, no? Segons els recursos, i trobem casos com, per exemple, les pestes que van assolar el continent europeu, no? Que bé, que va fer que la població es reduís en gairebé més d'un terç. I aquí, doncs, això, tornem a veure doncs, què comporta. Tot comporta, doncs, canvis en el pensament, l'art es va veure afectat, tot té conseqüències econòmiques, tot està lligat doncs, a aquest canvi, doncs, a aquesta malaltia doncs, propagada per gats i rates, que de cop i volta va veure que la població europea doncs, es va desaparèixer.
I això està lligat, això que dius tu, és el que deies al principi del programa, que és el dels vaivents, no? És a dir, no és una cosa exponencial. La tecnologia no necessàriament ha de cada esgró que s'avança no necessàriament ha de ser positiu ni ha de ser, vol dir que necessàriament d'aquí dos anys en vindrà un altre encara més positiu. Ens expliquem amb un exemple de la prehistòria molt gràfic i que es posa molt sovint. Ens hem de situar a l'any 20.000. A l'any 20.000, a Europa, hi havia l'època de màxim fred. N'hem parlat a vegades aquí al Pedra a Pedra, doncs que és l'època de màxim fred, és a dir, la famosa edat del gel, que és molt coneguda, l'època de les glaciacions, que va durar sobretot els últims 130.000 anys, o sigui, de fa 130.000 anys a fa 10.000 anys, va ser una època de molt, en general, la temperatura general va ser de molt de fred. És l'època de les glaciacions, el seu màxim exponent, no? Doncs d'aquests diferents períodes que hi va haver-hi, d'aquests puges i baixes de temperatura durant aquest període, fa 20.000 anys indiquen els climatòlegs, que estudien el clima a l'antiguitat, que fa 20.000 anys va ser l'època de màxim fred. Bé, durant aquest període, la cultura humana que hi havia a Europa és la que s'anomena solutrià. Bé, els solutrians, que eren com homo sapiens, com nosaltres ja, doncs feien servir sílex i tallaven les eines doncs, de la manera que s'han tallat, tenien una tècnica de talla que és la millor que hi ha hagut mai en qualsevol caçador-recolector. Feien unes eines perfectes. De fet, són quan nosaltres pensem en prehistòria i ens imaginem peces maques, diguéssim, sempre pensem doncs, en fulles de llorer, o sigui, eines de pedra que per retoc pla recorden, doncs, les han escalfat, les han moldejat i han fet unes eines perfectes. Són aquestes eines maques de sílex, fulles de llorer, fulles de salze, etc. És gairebé la perfecció de la tècnica de tallar la pedra, no? Bé, això és evident. Hi ha són 3-4 mil anys que hi ha molts jaciments a França, sobretot, i al Cantàbric, n'hi ha al sud-est de França, volem dir, a la zona de l'Atlàntic. N'hi ha en abundó. A casa nostra també, a Serinyà. Les coves del Reclau i Bé, tant els diferents jaciments, no? L'Arbreda, la cova d'en Pau, hi és aquesta evidència de que els solutrians eren els talladors més perfectes de la prehistòria, els caçadors, els perfectes. Vale, d'acord. Doncs llavors, just fa 16 mil anys, 4 mil anys després, el clima doncs, cada vegada es va tornant més càlid, que serà doncs, el que ens vindrà doncs, fa 10.000 anys, que és el canvi climàtic ja definitiu, que fa possible doncs,
la revolució neolítica, no? La sedentització que anaves a dir.
Exacte. Doncs fa 16.000 anys ens trobem a França, precisament, llocs on antigament hi havia aquests solutrians que feien unes eines perfectes, als mateixos llocs et trobes altres homo sapiens, que ja pots comptar, només es porten 1.000 anys de diferència, doncs que en els mateixos llocs estan fent servir unes tècniques de talla totalment rudimentàries en comparació amb ells, i que només si miressis la tecnologia, si no hi haguessin les proves, doncs, altres tipus de proves, datacions per carboni 14, que te'ls situen fa 16.000 anys, si tu només haguessis de basar en la seva tecnologia, diries això ho va fer un humà, un neandertal, poder, o un pre-neandertal, de fa 400.000 anys enrere. És a dir, perquè hi ha hagut una regressió tecnològica. Si ho fem amb aquests paràmetres, no? Dius, què ha passat aquí? Amb només 1.000 anys. És a dir, això per què ens serveix? Ho transportem-ho avui en dia, no? Tu sembla que has inventat el cotxe i que ja està. Que a partir d'ara, doncs, el 2300 hi ha d'haver-hi, doncs, en fi, naus espacials, bestieses, no? La ciència-ficció, la imaginació que fem els humans. Doncs bé, si mirem la història i la prehistòria, la història antiga de debò, exemples com aquests te situen que, bueno, no necessàriament, després dels solutrians, dels talladors més perfectes de la prehistòria, no vol dir que els que van venir després fossin igual de perfectes o els haguessin superat, sinó que passa al contrari. Regressió tecnològica total. Aquest és un exemple claríssim. Aquest és l'exemple per excel·lència, no?, que es posa moltes vegades, de regressions tecnològiques, però en el passat antic de veritat. Però llavors, anant a casa nostra, ben ràpidament, un exemple, el trobem a Campdevànol. Campdevànol, aquí a la comarca del Ripollès. Doncs ens trobem també que es va trobar un jaciment on hi ha el camp de futbol actualment, quan es va construir als anys 70, el va trobar l'Eudald Carbonell, que és que aquella època era de l'Associació Arqueològica de Girona i que ara és molt conegut pel tema Data Puerca i pel programa Sota Terra de TV3. Doncs allà una indústria, doncs, aparentment, unes eines de pedra tallada amb quarços rudimentària, que en principi ells inicialment pensaven només per la tecnologia, et podia permetre pensar que allò era molt més antic del que en realitat, quan es van fer datacions per carboni 14, es va veure que era molt més modern. Molt més modern vol dir que tenia uns 8.500 anys. O sigui, la transició del final del Paleolític superior al començament dels últims caçadors recol·lectors dels Pirineus, diguéssim, en transició amb els primers primers pobles sedentaris. Vale? O sigui, el que volem dir, em sembla que amb aquests dos exemples queda molt clar el tema de les regressions tecnològiques. Pots trobar una cultura més antiga, d'uns quants mil·lennis més antiga que tu, que té unes eines de talla perfectes en comparació amb 4 o 5.000 anys després, que aquells coneixements tècnics s'han perdut, han desaparegut, no se sap ben bé per què, i et trobes, doncs, una nova comunitat, doncs, amb eines més arcaiques dels seus predecessors.
Mm-hmm. Exacte, això són d'aquelles coses, no?, que fan pensar, exacte, és això, vull dir, com conceptes, vull dir, aquest és un concepte, podríem dir, material, no? Estem parlant d'eines de pedra, doncs, d'indústria lítica, doncs, trobada i que és comparable, però si ens anéssim, diguem, a plans més abstractes, com podria ser el concepte de règims polítics, no? Vull dir, per exemple, la democràcia al món no torna a aparèixer, més o menys, com es va entendre fa 2.500 anys a Atenes fins al segle XVIII, fins fa dos segles. Doncs durant tot aquest temps hi han hagut dictadures, hi han hagut regnats, hi han hagut...
El feudalisme, exacte, tot l'esclavisme, exacte.
Alguns més, potser com era la corona catalana-aragonesa, potser més, podem dir, més democràtica que altres.
Sí, més pactista, però bueno.
Sí, però bé, no deixava de ser un règim...
No, feudal.
Exacte. Doncs coses com aquestes... Doncs,
no, aquest exemple que dius és molt bo. Tenint en compte que és clar que la democràcia de Grècia no té res a veure amb la del segle XVIII, ja es dona per suposat, però, bueno, però vull dir, a vegades va bé recalcar-ho, però vull dir, tu vols dir que el pensament, la idea de que pogués existir, doncs, que alguns discutissin el poder, encara que fos restringit a Grècia, doncs aquesta manera d'intentar entendre això, de que el poder, no? Demos, poble, cràcia, poder del poble, doncs, podria estar doncs, pues, més representat,
exacte.
No torna a aparèixer fins al segle XVIII.
Exacte. Vull dir,
i entremig s'ha perdut, com si no existís.
Sí, sí. I per aquí, doncs això, ja han passat a Roma, ha passat a... doncs hem tingut aquí a casa nostra els visigots, hem tingut doncs els diferents règims musulmans, amb les seves taifes i això, hem tingut la creació dels estats, podríem dir, més o menys moderns, del que entendríem ara com a estats, no? Doncs hem tingut la creació de Catalunya, la creació de Castella, França, aquests han anat evolucionant, han anat cresquent, i fins que les condicions no van ser un altre cop les pròpies o les propícies, per dir-ho millor, doncs no, això, la idea aquesta no va tornar a reeixir. S'havien de donar unes condicions X perquè allò tornés a ser com fa 2500 anys.
I això demostra que aquí no hi ha cap finalitat, que les coses passen una mica per atzar. I és clar, això va bé a nivell nostre, a nivell de pensar, a nivell com a individus, doncs aquesta flexibilitat de que el futur no està escrit, de que no hi ha una finalitat, de que, bé, que les coses es construeixen, de que avui és blanc per una societat, doncs va ser negre en el passat i pot tornar a ser blanc en el futur, o pot tornar a ser negre. O sigui, no hi ha res escrit. Esclar, també, això a vegades et provoca una mica d'angoixa, doncs, de por, pot ser la part negativa, no? Dius, bueno, i així, què fem els humans, no? Quin sentit té la vida, no? És a dir, per exemple, els llibres de Cou, per exemple, de batxillerat actual, no? De filosofia, els sabers que cerca l'home, no? Quin sentit té la vida? Que gira molt una mica entorn tot això, la filosofia actual, i la gent pensem, tothom pensem, totes les cultures, totes les... al llarg del temps tothom pensa coses i tothom té la seva manera de veure les coses, no? Però a vegades s'oblida aquesta, la de la visió, com un element més de reflexió a nivell individual de cadascú, que pensi el que més li convingui, però a vegades s'oblida això, les proves materials del que ens diu el passat. I això nosaltres, el que nosaltres pretenem en aquest programa i amb tots els que fem del Pedra a Pedra és això, que sigui un element més, doncs, per la gent que desconeixia aquests temes, doncs que l'ajudi, o que li, bueno, si li pot servir d'ajuda, vaja, no sé, cadascú faci el que cregui, bueno, pensi el que d'allò, però això nosaltres sempre hem pensat que és a nivell personal, doncs te rehabilitza com a individu i te dona doncs una certa, diguéssim, llum, una certa alegria, doncs per encarar el dia a dia, no? I permetem deixar només una cosa, ara que deies això de la democràcia, hi ha un altre exemple també molt bo, que és el tema de les ciutats, no? Les grans ciutats. És a dir, l'imperi romà va crear Roma, no? Roma va ser una ciutat que diuen que va tenir 1 milió d'habitants i estava més o menys ben organitzada. Els carrers, clavegueres, hi havia una estructura, una infraestructura de... una gestió pública de l'hàbitat públic, no? De això, clavegram, etc. Semblava que era la perfecció com a civilització. Hem fet una ciutat que hi viu 1 milió de persones i ben estructurada. Doncs aquesta idea no es tornarà a recuperar, no tornarà a haver-hi Europa fins al cap de quasi 1.500 anys després, gairebé, o amb Londres, en plena època de la industrialització, no hi torna a haver-hi a Europa una ciutat que torni a tenir 1 milió d'habitants. Amb la industrialització, no? Que sembla que la industrialització és la panacea de tot, o sembla que ho hagi sent, no? El capitalisme o aquest sistema de vida, que sembla que hagi sent tota la vida, i no, les coses canvien. I entremig què va passar? Entre Roma, quan es va enfonsar l'imperi romà i va venir a Londres, doncs va haver-hi una època doncs, que les ciutats no eren el prioritari.
Exacte, es van despoblar i la gent va tornar al camp.
I, no passa, i què va passar? Res, és una època fosca, la de mitjana. Una època depriment. Bueno, no. És el que hi havia.
Era diferent.
Era diferent.
Era l'adaptació al medi, doncs, per l'època.
Si agaféssim la idea de progrés, clar, és que això grinyola l'època de progrés, perquè si hagués estat una època de progrés, una vegada s'arriba una estructura de coi Roma, poca broma, una gran ciutat, 1 milió d'habitants.
Sí, sí, la base de la nostra cultura, cap i la fi.
Exacte, vull dir, cap i la fi, les ciutats actuals estan estructurades amb formigó, tot el que vulguis, no? Però el sistema de l'estructura política del dret, de les lleis, d'organitzar el territori, els romans van ser en aquest sentit un referent. Les coses ara han canviat, fa 2.000 anys després és diferent, però la garrasques una mica, te n'adones que la base està allà. I llavors la pregunta és, i entremig què va passar? Què? Que eren més curts, l'edat mitjana, eren més... per què havien de ser més curts? Poder és l'enrevés, poder eren els romans, que és el, quin és el millor sistema de viure, el bon viure, no? Quin és el millor sistema de viure? Qui ho pot dir? Qui pot afirmar quin és el millor sistema de viure, no? És una mica també com quan es compara a vegades la societat de caçadors-recol·lectors amb les societats sedentàries que som nosaltres, no? O és que els caçadors-recol·lectors són com es diu això, poc evolucionats, bueno, poc evolucionats, bé, que viuen bé ells quan en el seu, com parlàvem al programa de la setmana passada, no? De les unitats, les bioregions, ells bé estan adaptats i coneixen, no hi ha segons quines malalties per contagi, no? Per, com passa amb les societats sedentàries, bé que coneixen els seus recursos i bé que se n'han anat sortint. Si no, a veure, el 99% de la història de la humanitat han estat caçadors-recol·lectors. Si hagués estat un sistema de vida que anava tan malament, no haguéssim vingut nosaltres. Exacte. A darrere. O sigui, sí. Les coses s'han de
mirar en les seves, com tu deies abans, en la justa mesura. Vull dir, tot té un període i tot té un perquè, doncs, de la seva... del seu ser.
Exacte. No, i aquestes coses que a vegades fem, no? Els mitjans de comunicació, aquests són bons, aquests són dolents, això hauria de ser així, això hauria de ser així. Tots sabem que aquests criteris ens els marquem nosaltres, no? Els criteris, que al cap i la fi són conceptes mentals, no? Vindrà el progrés, vindrà això, vindrà allò. Això, opinions d'aquestes, només heu d'obrir internet, heu de mirar la tele, n'està ple. Vale. Però moltes vegades, aquests grans discursos que veiem, que parlen de la història de la humanitat i d'allò, i sobretot quan es parla de religions, que això és que hi ha vegades, i sobretot la nostra, no? La catòlica i la... el que trobem molt a faltar és, insistim, que és el programa d'avui, és el tema de les evidències materials. Aquí a casa nostra, com és de Girona, hi ha neandertals, són a Banyoles, hem sortit al camp, els hem trobat, estan al pla, per exemple, a Tomeny, a Girona, no? A la zona de la Vall Mitjana del Ter, o Puig d'en Roca, hi ha aquestes evidències en el passat, i això també són homes, forma part del gènere homo, i aquesta gent també pensava, també tenia emocions, també tenia projectes de futur amb els seus fracassos, amb els seus èxits. Bé, aquestes coses sembla que s'oblidi. Aquests eren menys humans que nosaltres? Però què és això? Vull dir, això és tenir un desconeixement absolut de lo que és l'ésser humà. Llavors, una altra cosa és que cadascú tenim la nostra opinió de veure què s'hauria de fer, què no s'hauria de fer, què pot passar, però això són opinions personals. Però esclar, el que no pots és tu, esclar, si no tens el coneixement d'això, quina opinió formada pots tenir quan et poses a parlar de l'ésser humà, no? Si tu només, la teva referència de parlar de l'ésser humà són els últims 2.000 anys, o fa 5.000 anys, que 5.000 anys és abans d'ahir, quan es va escriure un llibre, doncs, que en principi era, algú va dir que era sagrat, que està molt bé, cadascú pot pensar el que vulgui, però amb unes coses, doncs, que no s'ajusten a la realitat empírica de quan tu grates sota terra a 3 o 4 metres i trobes el que trobes. Bueno, això va bé, no? A vegades tenir doncs, aquí el cervell, doncs, bueno, això, treure una mica la pols, originar-ho i pensar doncs, i al cap i al fi pensar de forma la naturalesa, no? De forma natural, al cap i la fi els éssers humans són éssers biològics com tants altres que hi ha a la natura.
Doncs sí, no? I un altre exemple d'això que diem que la història sempre s'està reescrivint, i més la més antiga és, per exemple, una de les troballes d'aquest estiu de l'abric romaní, no, de Capellades, doncs és d'un mànec de fusta que es va trobar i que si hagués estat en un altre context, el més normal és, segons el propi Udar Carbonell, el director d'aquest jaciment, doncs allò era més propi del neolític, d'agricultors del neolític o de soldats romans, que no pròpiament de l'estrat on es va trobar, que tenia més de 50.000 anys. Són d'aquelles coses que, com us deia, no? Ara això ha sortit. Ostres, fins ara totes les evidències, si això t'ho trobes, depèn d'on, doncs aquí s'hi diu, doncs això és neolític, té 7.000 anys. Però clar, en el seu nivell d'excavació, les informacions te donen que és molt més antic. Que això descol·loca, sí, bueno, doncs, ara ens demostra que fa 50.000 anys s'havien fet coses que fins ara podíem atribuir a períodes molt més recents.
Exacte, i és que llavors, és que hi ha això, i igual les poblacions de fa 40.000 anys en aquest mateix entorn, doncs no sabien fer aquest tipus d'objectes. No necessàriament havia fet, hi ha vingut una transmissió cultural d'aquests coneixements, i igual no s'han trobat, però es podria donar cas, perquè passa en altres regions, això per exemple a França, doncs que 10.000 anys després apareix un nou clan d'una nova societat que viu al mateix entorn, i aquells coneixements, aquelles formes de fer, doncs no són les mateixes, i aparentment són més arcaiques que les dels seus avis, no? És el contrari del que aquesta imatge que a vegades venem, no? Que els nets han de tenir un progrés, un benestar social i material superior als avis. Doncs a vegades passa a l'enrevés,
sí, sí.
No?
Per exemple, abans comentàvem fora d'antena les condicions de vida dels obrers de fa 150 anys.
Exacte.
De quan Karl Marx feia el Capital, escrivia el Capital,
sí.
Demanaven coses que nosaltres, com tu molt bé comentàvem abans, les donem ja per assumides.
Exacte, i ara sembla que estiguem en crisi i resulta que hi ha coses que són... ha estat un logro, ha estat un guany, un... No? Que és fantàstic, i ara sembla que es queixem i tenim doncs, unes condicions higièniques, la majoria de, higièniques, vull dir, a nivell laboral, o per exemple a nivell de salut, o el que ha passat al segle XX a nivell de salut és extraordinari, tampoc res ha estat lineal, vull dir, no, però hi ha hagut la tendència a ser una cosa fantàstica, i llavors el tema de l'alfabetització, o sigui, bueno, però són conquestes que no vol dir que en cosa de 200
de poc,
anys
es perdin,
igual d'aquí 200 anys torna a haver-hi un analfabetisme de 10%.
Sí.
No necessàriament vol dir que la cosa no està assegurada, que d'aquí 300 anys tothom sabrà llegir i escriure.
No. I és una cosa que s'ha de lluitar per mantenir-la, però que hem d'assumir.
Si es creu que és bona, s'ha de...
Exacte. S'ha de lluitar pel sistema sanitari actual? Sí, segurament sí, però ningú diu que d'aquí això, d'aquí poc, no en tinguem. I
no...
estiguem en condicions com als Estats Units.
O
no,
igual hi ha un altre que és millor, és que vés a saber. Però bueno, ara això són temes aquests actuals, però referent al que és el nostre programa, la història del passat de la humanitat profunda et fa veure doncs, que les coses... s'han de relativitzar, i es poden relativitzar per què? Perquè les proves materials dels centenars, insistim en això, centenars d'individus humans de diferents espècies, ja siguin sàpiens, neandertals, heidelbergensis, doncs que han passat per aquí a casa nostra, per comarques de Girona, doncs ha estat així, la seva supervivència ha estat així, vull dir, i ja està, i no, i ara hem vingut nosaltres, els homo sàpiens actuals del 2001, que hem vingut de la mateixa manera, que no podíem, igual no hi érem, o sigui, no, les coses s'han d'agafar amb molta més calma i molta més cautela, i sense cap mena de determinisme, perquè a vegades quan sentim segons quines coses, penses, valga'm Déu.
Sí, sí, fa enfredar.
Dius, bueno, molt bé, que tothom pot tenir les opinions d'extrems oposats, ja faltaria més, però la part aquesta humana, humanística, de la, diguéssim, la que ens uneix a tots els humans més enllà de les peculiaritats del dia a dia i del lloc on vivim, la part aquesta de l'humanitat profunda, aquest pòsit almenys sí que hi ha de ser-hi. Llavors podem discutir moltes coses que afecten el dia a dia, que mira, cadascú, tothom té la seva opinió, no? Però l'humanitat profunda, aquest valor, en bases materials i en escala del temps, dels 6 milions d'anys que fa que estem a la Terra, aquesta sí que aniria bé almenys tenint constància, no?
Doncs bé, fins aquí el programa d'avui dedicat a aquestes evolucions i regressions de la cultura i de tecnologia dels humans. Esperem que us hagi agradat el fet de tractar aquest tema, i us emplacem a tots i totes a la setmana que ve, que farem una mena de fes exteriors de la prehistòria i viatjarem doncs, al sud de França, a un jaciment de Terra Mata, un jaciment de fa 400.000 anys.
Un mite de la prehistòria, aquest. Parlarem. Doncs bueno, fins la setmana que ve també.
Exacte, doncs fins la setmana que ve, i passeu tots una molt bona setmana.